Xarxa, edició migdia.
Els comunico que el vot del diputat Lluís Puig serà afegit al còmput de votació en base al sentit de vot que marqui la portaveu del seu grup parlamentari en qui té delegada, en qui té feta la seva delegació.
És la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, anunciant que comptabilitzarà verbalment el vot de Lluís Puig, tot i els advertiments dels lletrats de la cambra i també del Tribunal Constitucional. Nova prova de foc per a Borràs i crides a la calma per part del president aragonès davant d'una oposició que anuncia querelles. És la fotografia dels últims minuts al Parlament on aquest matí també s'ha fet sessió de control. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dimecres 6 de juliol del 2022, recordant que a partir d'avui Catalunya recupera el sistema de baixes automàtiques per la Covid. Montse Hidalgo.
De la mateixa manera que la sisena onada, no caldrà anar al metge o fer-se el test si se sospita que tens el virus i s'obtindrà la baixa directament a través de l'aplicació de La Meva Salut.
I Barcelona es prepara per a un estiu d'obres.
En total hi haurà prop de 200 actuacions en marxa, un 10% més que l'any passat, amb protagonisme destacat pels futurs eixos verds i per les infraestructures ferroviàries. Tot i això, l'Ajuntament considera que no haurien de provocar massa molèsties als ciutadans.
Salari o conflicte, salaris dignes per un conveni just. És el lema de la mobilització sindical que s'ha fet aquest migdia a Barcelona.
Els sindicats es mobilitzen a favor d'un pacte de rendes per limitar els efectes de la inflació en el poder adquisitiu dels treballadors.
I Premià de Mar es personarà com a acusació Partit Popular en el cas de la residència de Can Amell.
I on van morir 87 persones durant la fase més dura de la pandèmia l'any 2020.
En cultura, després de 2 anys suspès per la pandèmia, arriba de nou el concurs internacional de focs artificials a Tarragona.
4 pirotècnies oferiran el seu espectacle a partir d'avui i fins divendres vinent.
En esports, el Barça ha presentat Frank Kessié.
El migcampista iborià arriba lliure i signa per 4 temporades. És el primer fitxatge de la temporada per la temporada vinent i ocupa una posició que l'entrenador Xavi Hernández va demanar reforçar.
Gràcies, Montse. Fem un cop d'ull també al temps que ens espera les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Estel Figueres, bon dia. Continuen les pluges?
Hola, la jornada d'avui ha vingut marcada per aquests ruixats que s'han donat ja des de primeres hores del dia. Amb el pas de les hores de la tarda es faran una miqueta menys nombrosos, sobretot al litoral de les comarques de Girona. La resta de punts esperen ruixats i xàfecs que puntualment podrien arribar a ser intensos, és a dir, que deixin més de 20 mil·límetres per metre quadrat durant aquesta tarda de dimecres. Per altra banda, també puntualment podrien anar acompanyats de tempesta i també de calamarsa o pedra, i tot això amb una temperatura que quedarà retallada i un cel que serà força rúfol només amb l'obertura d'algunes clarianes transitòries. I de moment ho deixem aquí, que és el Servei Meteorològic de Catalunya.
El control del so, Ivan López, a la redacció Montse Hidalgo, coordinant José Gallardo, us parla Anna Ruiz, passant gairebé 4 minuts a les 2. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui. La mesa del Parlament s'ha reunit durant una hora aproximadament i ha decidit mantenir el vot delegat del diputat de Junts, Lluís Puig, que és a Bèlgica. La presidenta de la cambra ha comptabilitzat verbalment aquest vot. Mont Carvajal, és la segona prova de foc per a Borràs, que ahir mateix, a les últimes hores, anunciava que no pensa dimitir com a presidenta, tot i estar a un pas de judici per prevaricació i falsedat documental. Bé, què ha dit el president aragonès sobre aquesta qüestió i què està passant ara a la cambra?
Bon dia, Anna. Doncs ara la cambra s'acaba de produir la segona votació en la que Borràs ha comptabilitzat el vot de Lluís Puig, vot delegat. I és que després d'estar una hora reconsiderant si admetien o no aquest vot del delegat del diputat de Junts a Bèlgica, Lluís Puig, la mesa ha decidit que sí que ho farien i en la primera votació del dia, i ara ho acabem de veure En la segona, doncs, la presidenta Laura Borràs ho ha fet constar. Amb aplaudiments, per cert, dels diputats de Junts, però no d'Esquerra ni tampoc del president Aragonès.
Els comunico que el vot del diputat Lluís Puig serà afegit al còmput de votació en base al sentit de vot que marqui la portaveu del seu grup parlamentari en qui té delegada, en qui té feta la seva delegació.
I efectivament en pantalla hi apareixen 133 vots però a favor, però Borràs ha dit que n'eren 134 i això és el que està passant en la segona votació. Ha dit que hi havia 113 i n'ha comptat 114. Ara faltarà veure si el Diari Oficial del Parlament el comptabilitza o no. Segons fons de la mesa del Parlament, el lletrat major ha dit avui mateix que admetre el vot delegat era incórrer en desobediència, i també ho entenen així Vox i Ciutadans, que a primera hora han dit que es carallaran contra la mesa si ho permetien. El president de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ho expressava així.
Hoy la mesa del Parlament con la señora Vergés anuncia que va a volver a prevaricar y desobedecer al Tribunal Constitucional contabilizando ilegalmente el voto del huido señor Puig. Serán juzgados y presumiblemente inhabilitados. Y entonces volverán a acosar a los magistrados que osen condenarles en aplicación de las leyes. Pero les anuncio que no van a conseguir torcer el brazo al Estado de Derecho.
Aquests dos partits, més el Partit Popular i el PSC, havien demanat que el vot de Puig no comptés i ara estudien demanar recurs d'empara al Tribunal Constitucional. Tot plegat, com deies, també amb peticions de dimissió de la presidenta Laura Borràs perquè el TSJ la deixarà un pas de judici per presumpta prevaricació quan dirigia la institució de les lletres catalanes. A la sessió de control ho han demanat Vox, el Partit Popular i Ciutadans. I preguntat directament per la qüestió, el president Aragonès ha dit que quan arribi el moment la decisió es prendrà en base al servei públic.
I li dic que estic convençut que per garantir el bon servei de la institució, per la defensa de les institucions i pel prestigi de les institucions, en el moment oportú en què s'hagi de prendre una decisió, cadascun dels que som aquí, de forma individual i de forma col·lectiva, prendrem la millor decisió que permeti preservar el servei públic que prestem als ciutadans de Catalunya.
Diversos diputats de Junts han aprofitat el torn de veu per animar i donar suport a Borràs en aquest ple que acaba d'acabar ara mateix i reprendrà a primera hora de la tarda.
I Mont, feies referència a la sessió de control. El president Pere Aragonès ha anunciat accions judicials pel cas Pegasus precisament durant la sessió de control. Què ha dit exactament?
Sí, doncs Pere Aragonès ha explicat que ha presentat aquest matí la querella contra l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, i l'empresa NSO pel Catalangate. És per haver estat espiat quan era vicepresident i conseller d'Economia el gener del 2020 i mentre negociava amb el PSOE donar suport a Pedro Sánchez per la presidència del govern espanyol. En la querella, Aragonès assegura que amb una alta probabilitat ampliarà a la denúncia també pel delicte de prevaricació judicial contra el jutge de control del CNI si es confirma que va autoritzar intervenir el seu mòbil tal com va transcendir. El president s'ha referit dins l'hemicicle.
Que l'espionatge al que vaig ser sotmès era per raó de les meves responsabilitats polítiques també com a membre del govern de la Generalitat de Catalunya i per defensar que això no torni a passar en cap altre responsable polític, en cap altre membre de cap govern que per raons polítiques els espiï, de fet amb cap altre ciutadà, davant de qualsevol vulneració cal anar fins al final i anirem i evidentment doncs esperem que els responsables assumeixin el que els hi pertoca.
La querella té 28 pàgines i l'han presentat avui a un jutjat de guàrdia de Barcelona.
Gràcies, Mont. Matí intens al Parlament i tornem després. Un apunt més. El Tribunal General de la Unió Europea rebutja el recurs de Carles Puigdemont i Toni Comín contra l'Eurocambra per negar-los inicialment l'escó.
El Tribunal de Primera Instància de Luxemburg considera inadmissible el recurs que Puigdemont i Comín van presentar el juny del 2019 i argumenta que la cambra es va limitar a prendre nota de la situació jurídica notificada per les autoritats espanyoles.
La xarxa de comunicació local.
Aquest estiu, amb MyHome de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I, naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Matí reivindicatiu. Amb l'objectiu de limitar els efectes de la pujada dels preus, els sindicats s'han mobilitzat aquest migdia a favor d'un pacte de rendes i limitar d'aquesta manera l'efecte que la inflació està provocant en el poder adquisitiu dels treballadors. Edgar Sapinya, com ha anat la manifestació central que s'ha fet a Barcelona?
Bon dia. L'ambient ha estat festiu, reivindicatiu i sense incidents. En aquesta mobilització, els sindicats han exigit que aquest any els salaris augmentin un 3,5%, l'any que ve un 2,5% i el 2024 un altre 2%. Tot per evitar que les empreses continuïn carregant sobre les esquenes dels treballadors aquest augment de preus, tal com ha denunciat Camil Ros, secretari general d'UGT.
És evident que les patronals estan jugant amb una actitud, com sempre, egoista. Les empreses i les patronals estan aplicant els increments de costos als seus productes. I aquests productes nosaltres, evidentment, els estem pagant més cars. Per tant, el que no pot ser és que ells apliquin els costos en els seus productes i no ens incrementin els nostres salaris.
El secretari general de Comissions Obreres, Javier Pacheco, ha assegurat que les empreses elèctriques s'estan fent d'or amb aquesta situació i ha dit que cal acabar amb els seus beneficis extra. Pacheco també ha explicat que l'augment de la renda reactivarà l'economia, fomentarà el consum i evitarà una possible recessió econòmica.
Mantenim el relat informatiu a Barcelona, on avui s'ha presentat el pla d'obres per aquest estiu a la capital catalana. En total hi haurà prop de 200 actuacions en marxa, un 10% més que l'any passat, amb protagonisme destacat pels futurs eixos verds, també per les infraestructures ferroviàries. Tot i això, l'Ajuntament considera que no haurien de provocar massa molèsties als ciutadans. En tot cas, en Jordi Casino, bon dia, i què han de saber els veïns, els visitants i els turistes?
Bon dia, Anna. Doncs que serà un estiu amb moltes obres, 183 en marxa, de les quals 56, una quarta part, es faran durant aquests dos mesos, però que en principi no haurien de provocar molts problemes en comparació amb altres anys. El gruix de les afectacions es produiran en un districte concret, el de l'Eixample, per la coincidència de les obres de connexió dels tramvies amb les de la futura superilla del carrer Consell de Cent, com ha explicat Manuel Valdés, que és el gerent d'Infraestructures i Mobilitat.
A nivell territorial estan bastant distribuïdes. A l'Eixample, evidentment, els eixos verds marquen una part important que es combina amb les obres de Diagonal, que també estan en marxa.
Un Valdés que celebra que, a diferència d'aquests últims anys, moltes de les obres que es faran tindran com a protagonista la xarxa ferroviària.
Fa una mica de boig, no?, veure que tot el pla de millora ferroviària per intentar augmentar la capacitat de trasllat de persones com a alternatives a l'ús del vehicle privat, que per altra banda són les accions que estem fent també d'urbanització de la ciutat, pues està funcionant, no?
En aquest apartat destaquen les obres que ja han començat o que es faran a les línies 3, 5, 8 i 9 del metro, a més de les del tramvia. De la resta i a banda dels eixos verds de l'Eixample i Pi Margall, destaquen les pavimentacions que es faran a la Ronda Litoral i a la Gran Via i la continuïtat dels treballs per passar la Via Laietana.
És una altra de les qüestions destacades del dia. A Premià de Mar, l'Ajuntament es personarà en la causa que se segueix per homicidi imprudent contra Domus Vi, el grup empresarial líder a les residències de la gent gran. A la residència d'aquest grup, a Premià, van morir 87 persones durant la pandèmia l'any 2020. Ràdio Premià de Mar, Joaquim Aguilar, bon dia.
L'anunci, a través d'una nota de premsa, fa bones les intencions que ja expressava l'alcalde Rafa Navarro el març passat, després que es conegués la querella que havia interposat la Fiscalia des dels jutjats de Mataró. Escoltem Navarro, que ahir també recordava que quan es van produir els fets, la primavera de 2020, l'aleshores alcalde Miquel Àngel Méndez ja va adoptar aquest compromís.
Era un compromís que nosaltres havíem adquirit. L'aleshores alcalde Miquel Àngel Méndez va ser la primera persona que va denunciar públicament que hi havia males praxis comprovades en aquella residència i va ser la persona que va insistir i apretar fins que la Generalitat va prendre cartes a l'assumpte. La nostra funció és d'arribar fins al fons de la qüestió i que realment les persones que van executar aquesta mala praxis que paguin per les seves incompetències.
Recordem que la fiscal Montserrat Poderós atribueix als antics gestors de la residència, que després va canviar de titulars i també de nom, responsabilitats per la mort durant els primers mesos de la pandèmia de 87 dels 200 residents que hi havia en aquest centre.
Continuem i ho fem recordant que a partir d'avui qualsevol persona pot demanar la baixa a través de La Meva Salut en el cas que tingui símptomes compatibles amb la Covid-19 o bé amb la grip. A Catalunya es recupera d'aquesta manera el sistema per simplificar els sistemes d'altes i baixes que ja es va aplicar a la sisena onada. Maite Polo, ja immersos en la setena onada, dues preguntes. Què hem de fer si agafes el virus i què diuen els metges del sistema de baixes automàtiques?
Bon dia. No cal anar al metge ni trucar a l'ambulatori. N'hi ha prou explicant els símptomes online a La Meva Salut sense aportar cap test positiu. La baixa no la donaran els facultatius, sinó l'Institut d'Avaluacions Mèdiques. Quedarà l'historial del pacient i durarà 5 dies. Però el malalt podrà escurçar-la o allargar-la si ho necessita, a través dels mateixos canals. Qui no tingui accés a l'espai digital sí que haurà de trucar al CAP. Les baixes telemàtiques ajudaran a descongestionar els centres de primària, però cal tenir en compte que els casos que arriben als ambulatoris s'han disparat i hi ha menys professionals treballant perquè és estiu. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha advertit des de la xarxa que la situació a la primària continuarà sent molt greu.
A partir d'ara, els centres d'atenció primària podran no enfonsar-se cada cop més a la misèria. És a dir, estem en una situació molt crítica dels centres de salut, sobretot dels centres d'atenció primària, i aquesta mesura, com a mínim, fa que no s'acabin d'enfonsar. Però la situació segueix sent molt i molt greu.
Pel que fa a la conversió en fixos de més de 7.600 contractes temporals de la sanitat, Lleonart assenyala que millorarà les situacions dels professionals a escala individual, però no pas el sistema. El portaveu dels metges asseguren que és el fruit d'una denúncia que ja van fer els sindicats.
Bé, doncs a Foment del Treball no li ha agradat gaire la mesura de salut per a la concessió automàtica de baixes mèdiques. Reclama la paralització de la mesura i convoca la mesa del diàleg social.
La patronal catalana titlla la mesura d'imposada perquè no ha estat consensuada amb els agents socials. Afegeix que és d'especial gravetat perquè introdueix mecanismes sense cobertura jurídica en la concessió de les baixes laborals.
Ha baixat la velocitat en els contagis, però les baixes per insuficiència respiratòria aguda, que inclou la Covid, la grip o un refredat, han augmentat més del 84% a Catalunya, tal com destacava Maite Polo. Maite, continuem amb tu. Com afecta ara el virus? Quines són les recomanacions bàsiques i quina és la variant predominant?
Les variants predominants d'aquesta setena onada són la BA4 i la BA5, molt més contagioses que l'Omicron original, però no més greus. I els científics estudien una nova subvariant, la Centaurus, que encara està, però, en una fase molt primerenca. Els símptomes més habituals són febre, malestar, calfreds, constipat, mal de cap i sensació estranya a la pell. També es poden tenir nàusees, vòmits i dolors musculars, i normalment es millora al cap d'uns 3 dies. El cansament o altres símptomes, però, poden continuar uns dies més. Es recomana beure líquid sovint, descansar i controlar-se la temperatura. El mal de gola o el dolor al pit també són habituals i la dutxa o el bany alleugereixen les molèsties. El paracetamol, el mal de cap. La infecció es considera resolta quan desapareixen els símptomes durant almenys 24 hores i n'han d'haver passat 7 de dies des de l'inici de la malaltia. Quedar-se a casa és el més convenient, tant si es tenen símptomes com si no, i si és possible, s'aconsella el teletreball. Si es viu amb una persona vulnerable, cal aïllar-se a l'habitació durant 5 dies i si passat aquest temps es continua donant positiu, cal allargar l'aïllament 2 dies més. És necessària la mascareta i reduir al màxim la interacció social.
I en aquest context, el Consell Científic Assessor de la Covid alerta que els efectes de l'increment de casos podria portar a saturar el sistema sanitari aquest estiu. L'organisme també envia algunes consideracions al conseller Argimon.
El Consell Científic Assessor de la Covid demana vetllar perquè la població segueixi les normes i faci ús de la mascareta al transport públic, instal·lacions sanitàries i a les farmàcies. Els experts creuen que les autoritats sanitàries han de ser més taxatives en la demanda del compliment de les normes i parlar clarament de setena onada. En aquest sentit, l'organisme assessor insta Salut a fer pedagogia entre els ciutadans i explicar que la nova normalitat no serà igual a la manera de viure d'abans de la pandèmia.
Notícies en xarxa.
Parlàvem fa uns minuts de l'inici del Pla d'Obres a Barcelona, tot coincidim en plena campanya turística. Doncs bé, també en plena campanya turística a la capital catalana, el sector del taxi ha valorat positivament el nou decret de les BTC que el govern aplicarà a finals de setembre i que endureix les condicions dels vehicles de transport amb conductor. Segons el sindicat del taxi de Catalunya, el text servirà per establir clarament la funció i els límits de servei de cadascú. És una crònica de l'Helena Puigdueta.
els taxistes com a servei de transport públic i les VTC recuperant el seu sentit originari com a transport de luxe per determinats serveis a les portes dels hotels o d'altres com enterros o casaments. Distinció que els taxistes han reclamat des del primer dia com a base per a una bona convivència entre tots dos sectors. Són declaracions a la xarxa d'Antoni Cervós, secretari d'organització del sindicat STAC.
Ara sembla que aquest decret ajudarà aquesta distinció i per aquest costat és una valoració positiva. El que passa és que ens queda encara una mica una sensació agredolça de veure amb quina quantitat faran aquest tipus de serveis i si la Generalitat i els ajuntaments seran capaços de fer complir les normatives amb aquest tipus de vehicles, donat que els últims 4 anys no n'han sigut, ja ho veurem.
Vehicles amb característiques diferents per a feines diferents. D'aquí que un dels nous criteris que s'imposa per obtenir la llicència de VTC és que el vehicle faci com a mínim 4,90 metres de llargada.
Visita del ministre d'Interior a Badalona, Fernando Grande Marlaska, ha visitat l'Institut Gutmann d'aquesta localitat. En el que portem d'any, 533 persones s'han perdut la vida a les carreteres espanyoles, 83 a Catalunya. El ministre ha demanat cautela, ja que la mobilitat ha augmentat des de la fi de les restriccions. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cádiz, bon dia.
El ministre de l'Interior, acompanyat del director general de Trànsit, han mantingut una reunió amb membres de l'equip directiu de l'Institut Gutmann, així com també amb monitors del programa de prevenció d'accidents de trànsit. El ministre ha lloat la tasca que realitza des del Centre de Neurorehabilitació Badaloní i ha posat especial èmfasi en la feina que es fa en prevenció per intentar reduir la sinistralitat a les carreteres.
No solo trabaja en dar habilidades, en dar unas nuevas capacidades a las personas que sufren una patología, una discapacidad neurológica, sino que también trabajan en la prevención. Y aquí quiero hacer también un reconocimiento a las propias víctimas de la siniestralidad que trabajan, que hacen de monitores y es el mejor testimonio.
Des de l'Institut Gutmann han ofert al Ministeri i a la DGT la seva experiència en projectes d'investigació que busquen millorar les funcions cognitives aplicades a la conducció.
I en clau cultural, després de 2 anys suspès per la pandèmia, arriba de nou el concurs internacional de focs artificials a Tarragona. 4 pirotècnies oferiran el seu espectacle des d'avui i fins divendres vinent. Rafael Claramunt, Ràdio Ciutat de Tarragona.
Enguany se celebra aquest 6, 7, 8 i 9 de juliol a la Punta del Miracle i tornen després de 2 anys de pandèmia. I amb això s'han omplit de ciutadans per veure un dels espectacles més esperat pels tarragonins. Encetarà el concurs la pirotècnia gironina. Demà, dia 7, serà el torn de la pirotècnia zarzoso, el penúltim dia de la pirotècnia mediterrània i per donar per finalitzar la tercera edició, la pirotècnia Milet et on Etoile. Hector de la Salut Tècnic de Cultura ha recalcat que recuperen la intensitat de les anteriors edicions del concurs.
Preveiem que hi hagi una massificació de gent i és per això que preveiem un control d'entrada a la platja del Miracle, llavors hi haurà una regulació del trànsit, uns talls de carrer perquè la gent pugui anar caminant sense cap tipus de perill.
El diumenge dia 10 s'entregaran els premis a les 12 del migdia al Pati Jaume I de l'Ajuntament de Tarragona. Venus Ciutat de Tarragona és el premi que atorgarà la pirotècnia guanyadora per fer totes les actuacions de la pirotècnia de Santa Tecla.
Gràcies, Rafael. Arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Anna. Comencem parlant del Barça i és que avui ha presentat a Frank Kessié, el migcampista iborià que arriba lliure i que signa per 4 temporades. És el primer fitxatge per la temporada vinent i ocupa la posició de migcampista que l'entrenador Xavi Hernández ha demanat explícitament que es reforci. A tot això, el director de futbol del club, Mateu Alemany, ha explicat avui com està la situació de Gavi Hernández, assegurant que seguirà.
Yo diría que para la tranquilidad de todos, el acuerdo, el principio de acuerdo, el compromiso de llegar a un acuerdo en cuanto cumpla 18 años y resolvamos esas pequeñas situaciones que no me parecen fundamentales y que estamos comprometidos a hacerlo, Gavi va a seguir con el Barcelona 100%.
Gavi complirà 18 anys aquest proper mes d'agost i, per tant, el Barça espera poder concretar l'operació el mes vinent. I es confirmen els pitjors pronòstics de la lesió d'Alexia Putellas, i és que és greu. Un trencament al lligament creuat deixa la capitana del Barça entre 6 i 9 mesos fora de combat. I també en futbol, el Badalona seguirà tenint un equip a la segona federació. Si bé l'equip va perdre la categoria als camps, un grup de directius ha resolt comprar la plaça de la Unió Esportiva Costa Brava i retenir la plaça de segona federació. Tot plegat serà el punt central en l'assemblea informativa que es farà aquest vespre a 8:15 a l'estadi municipal de Badalona. Des de Ràdio Ciutat de Badalona informa Ramon Duran.
L'acord encara no està tancat al 100%, ja que s'ha d'acabar de determinar quin és el deute real del Costa Brava. El Club de Futbol Badalona compraria la majoria de les accions del Costa Brava i es convertiria en el propietari del club que fins ara jugava a Palamós. Donat aquest supòsit, el conjunt gironí passaria a dir-se Badalona Futur o Badalona 1903 i jugaria a segona RFF, a l'estadi municipal. Per la seva banda, l'històric Club de Futbol Badalona, que jugarà el curs vinent a tercera RFF, culminaria el procés de fusió a final de la campanya 2022-2023, ocupant la plaça de l'ex Costa Brava o bé la categoria més alta en aquell moment. Tots els detalls es facilitaran avui a l'assemblea de 7:45 a l'estadi. Pel que fa a la banqueta, hi ha tres candidats per ocupar la plaça del possible conjunt de segona RFF: Gabri, Sergi Barjuan i l'extècnic del Costa Brava, Oriol Alsina. En el cas del Club de Futbol Badalona de tercera RFF, l'entrenador del juvenil, Santi Álvarez, té moltes possibilitats de convertir-se en nou tècnic.
I en bàsquet, el Joventut de Badalona i Ferran Bassas han arribat a un acord per rescindir el contracte que els unia fins ara i que la pròxima temporada, per tant, Ferran Bassas marxarà, ho farà al Gran Canària. I segons que ha pogut saber la xarxa, el Barça de bàsquet estudia el retorn al club de l'Aleix gironí del Morabanc Andorra, Oriol Paulí, mentre que l'Espar Unir Girona disputarà la prèvia de l'Euroleague Women de l'11 al 13 d'octubre. I en tenis de taula, els ganxets de Reus, jugarà la Champions la propera temporada. Escoltem el seu president, Joan Carles Virgili.
Estem molt contents i molt contents d'estar entre els 22 equips millors de tota Europa. I més en una curta període com hem aconseguit arribar en aquesta posició. Bé, ara seguir treballant, seguir lluitant i veient a veure com ho farem per poder tirar endavant aquest nou projecte, aquest nou èxit esportiu.
I en handbol, el Barça reforça la seva porteria amb la incorporació del danès Emil Nielsen, que arriba des del Nantes, mentre que el Freiking Granollers ha incorporat el lateral dret nigerià Yusuf Farouk per les pròximes dues temporades, que arriba des del Kielce de Polònia. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Fer xarxa, fer pinya, crear aliances o sinergies. Ens quedem amb aquestes, amb les sinergies. I afegim un polsim de teatre, una cullerada d'arts, i tot plegat ho barregem amb una bona dosi de territori. El resultat és aquest. La recepta del FAST, el Festival d'Arts, Sinergies, Teatre i Territori, té tot això i molt més. Diversos micropobles de l'Alt Empordà tornen a fer xarxa per impulsar una nova edició d'aquest festival, que aposta per la descentralització de la cultura i que pretén apropar les arts escèniques a les zones rurals. Ho fa amb una programació dirigida a tots els gustos i edats, que compta amb circ, teatre i música. Entre el 7 i el 17 de juliol, 10 dies a propostes culturals repartides per Garrigàs, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Sant Mori, Siurana, Vilamacolum, Vilanant i Vilaur. Fins al 17 de juliol, 8 micropobles de l'Alt Empordà s'uneixen per donar forma a una nova edició del FAST, el Festival d'Arts, Sinergies, Teatre i Territori. Tota la informació al web fastempordà.cat.
Sabies que...
De què depèn que una beguda alcohòlica doni més o menys ressaca?
segons l'estudi The Alcohol Hangover, a Puzzling Phenomenon, dels congèneres. Són substàncies biològicament actives que es generen en el procés de destil·lació de l'alcohol i que a cada beguda són presents en una determinada proporció. Depèn, bàsicament, dels llevats i dels sucres fermentats que s'utilitzin per a la seva obtenció. I la regla general és evitar les begudes, el color de les quals és més fosc, perquè la seva proporció en congèneres és més alta que la de la resta. De totes les begudes alcohòliques que existeixen, la que té una proporció més gran de congèneres és el conyac. Simplement per prendre una copa de conyac, una persona pot experimentar la pitjor ressaca de la seva vida l'endemà. La segona beguda alcohòlica amb més congèneres és el vi negre, i encara que la quantitat de vi que una persona necessita per començar a sentir-se malament és poc més gran que la del conyac, els símptomes són molt més lleus. El rànquing de més a menys ressaca continua amb el ron, després el whisky, vi blanc, ginebra, vodka i, per últim, la beguda que provoca menys ressaca és la cervesa.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Els comunico que el vot del diputat Lluís Puig serà afegit al còmput de votació en base al sentit de vot que marqui la portaveu del seu grup parlamentari en qui té delegada, en qui té feta la seva delegació.
És la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, comptabilitzant verbalment el vot de Lluís Puig, tot i els advertiments dels lletrats de la cambra i també del Tribunal Constitucional. Nova prova de foc per a Borràs i crides a la calma per part del president aragonès davant d'una oposició que anuncia querelles. Aquest matí al Parlament també s'ha fet la sessió de control. De seguida ho ampliem. Abans, però, repassem la resta de titulars d'aquest dimecres 6 de juliol de 2022, recordant que a partir d'avui Catalunya recupera el sistema de baixes automàtiques per la Covid. Montse Hidalgo.
De la mateixa manera que la sisena onada, no caldrà anar al metge o fer-se el test si se sospita que es té el virus i s'obtindrà la baixa directament a través de l'aplicació La meva salut.
Barcelona es prepara per a un estiu d'obres.
En total hi haurà prop de 200 actuacions en marxa, un 10% més que l'any passat, amb protagonisme destacat pels futurs eixos verds i per les infraestructures ferroviàries. Tot i això, l'Ajuntament de Barcelona considera que no haurien de provocar massa molèsties als ciutadans.
Salari o conflicte, salaris dignes per un conveni just, és el lema de la mobilització sindical que s'ha fet aquest migdia a Barcelona.
Els sindicats es mobilitzen a favor d'un pacte de rendes per limitar els efectes de la inflació en el poder adquisitiu dels treballadors.
I Premià de Mar es personarà com a acusació popular en el cas de la residència de Can Amell.
És on van morir 87 persones durant la fase més dura de la pandèmia l'any 2020.
Després de 2 anys suspès per la pandèmia, arriba de nou el concurs internacional de focs artificials a Tarragona.
4 pirotècnies oferiran el seu espectacle a partir d'avui i fins divendres vinent.
En esports, el Barça ha presentat Frank Kessié.
El migcampista iborià arriba lliure i signa per 4 temporades. És el primer fitxatge de la temporada vinent i ocupa una posició que l'entrenador Xavi Hernández va demanar reforçar.
Moment de fer un cop d'ull també al temps que ens espera les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Estel Figueres, bon dia.
Hola, la jornada d'avui ha vingut marcada per aquests ruixats que s'han donat ja des de primeres hores del dia. Amb el pas de les hores de la tarda es faran una miqueta menys nombrosos, sobretot al litoral de les comarques de Girona. La resta de punts s'esperen ruixats i xàfecs que puntualment podrien arribar a ser intensos, és a dir, que deixin més de 20 mil·límetres per metre quadrat durant aquesta tarda de dimecres. Per altra banda, també puntualment podrien anar acompanyats de tempesta i també de calamarsa o pedra, i tot això amb una temperatura que quedarà retallada i un cel que serà força rúfol només amb l'obertura d'algunes clarianes transitòries. I de moment ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estel. Al control de so, Ivan López, a la redacció Montse Hidalgo, coordinant José Gallardo. Us parla Anna Ruiz i passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La nostra portada d'avui se centra al Parlament de Catalunya. La mesa s'ha reunit durant aquest matí una hora aproximadament i ha decidit mantenir el vot delegat del diputat de Junts, Lluís Puig, que és a Bèlgica. La presidenta del Parlament ha comptabilitzat verbalment aquest vot i Mont Carvajal és la segona prova de foc per avorrir-se a les últimes hores, que ahir mateix anunciava que no pensa dimitir com a presidenta, tot i estar un pas de judici per prevaricació. Què ha dit el president Aragonès sobre la situació de Borràs i què està passant ara a la cambra? Més calma.
Bon dia, Anna. Sí, calma absoluta. El ple s'ha acabat, però encara queda una incògnita, i és que què passarà amb aquestes votacions? Perquè n'hi ha hagut dues de votacions, i en les dues Laura Borràs ha comptabilitzat el vot delegat de Lluís Puig de viva veu, però no quedava reflectit al panell lluminós. Ara faltarà, doncs, veure si el diari de sessions d'avui el comptabilitza o no. Si no hi consta per escrit, no valdrà, serà només simbòlic. Segons fonts de la mesa del Parlament, el lletrat major ha deixat ben clar avui mateix que admetre el vot delegat era incórrer en desobediència. I també ho entenen així Vox i Ciutadans, que a primera hora ja han anunciat querelles contra la mesa, si ho permetien. Carlos Carrizosa és el president de Ciutadans al Parlament.
Hoy la mesa del Parlament con la señora Vergés anuncia que va a volver a prevaricar y desobedecer al Tribunal Constitucional contabilizando ilegalmente el voto del huido señor Puig. Serán juzgados y presumiblemente inhabilitados. Y entonces volverán a acosar a los magistrados que osen condenarles en aplicación de las leyes. Pero les anuncio que no van a conseguir torcer el brazo al Estado de Derecho.
També el Partit Popular i el PSC havien demanat que el vot de Puig no comptés i ara estudien demanar recurs d'empara al Tribunal Constitucional. Tot plegat també, com deies, amb peticions de dimissió de la presidenta Laura Borràs perquè el TSJ l'ha deixat a un pas de judici per presumpta prevaricació quan dirigia l'Institució de les Lletres Catalanes i l'endemà que ella s'inhagués públicament a la sessió de control ho han demanat Vox, el Partit Popular i Ciutadans. I preguntat directament per la qüestió, el president aragonès ha dit que quan arribi el moment la decisió es prendrà en base al servei públic.
I li dic que estic convençut que per garantir el bon servei de la institució, per la defensa de les institucions i pel prestigi de les institucions, en el moment oportú en què s'hagi de prendre una decisió, cadascun dels que som aquí, de forma individual i de forma col·lectiva, prendrem la millor decisió que permeti preservar el servei públic que prestem als ciutadans de Catalunya.
Diversos diputats de Junts per Catalunya han aprofitat el seu torn de veu per animar i donar suport a Borràs.
I, bueno, el president Pere Aragonès ha anunciat també accions judicials pel cas Pegasus. Ha estat el primer titular de la sessió de control.
Sí, aquest matí ha presentat la querella contra l'exdirectora del CNI, l'empresa NCO, pel Catalan Gate. És per haver estat espiat quan era vicepresident i conseller d'Economia al gener del 2020 i mentre negociava amb el PSOE donar suport a Pedro Sánchez com a president. El president aragonès s'ha referit així dins l'hemicicle.
Que l'espionatge al que vaig ser sotmès era per raó de les meves responsabilitats polítiques també com a membre del govern de la Generalitat de Catalunya i per defensar que això no torni a passar en cap altre responsable polític, en cap altre membre de cap govern, que per raons polítiques se'ls espiï, de fet, amb cap altre ciutadà, davant de qualsevol vulneració, cal anar fins al final i anirem i, evidentment, doncs, esperem que els responsables assumeixin el que els hi pertoca.
En el text, Aragonès assegura que amb una alta probabilitat ampliarà la querella pel delicte de prevaricació judicial contra el jutge de control del CNI si es confirma que va autoritzar a intervenir el seu mòbil. La querella de 28 planes l'han presentat avui a un jutjat de guàrdia de Barcelona.
Gràcies, Mont Carvajal, en directe des del Parlament. I un apunt polític judicial més. El Tribunal General de la Unió Europea rebutja el recurs de Carles Puigdemont i Toni Comín contra l'Eurocambra per negar-los inicialment l'escó.
El Tribunal de Primera Instància de Luxemburg considera inadmissible el recurs que Puigdemont i Comín van presentar el juny del 2019. Argumenta que la cambra es va limitar a prendre nota de la situació jurídica notificada per les autoritats espanyoles.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
I aquest ha estat un matí reivindicatiu a Barcelona. Amb l'objectiu de limitar els efectes de la pujada dels preus, els sindicats s'han mobilitzat aquest migdia a favor d'un pacte de rendes i limitar d'aquesta manera l'efecte que la inflació està provocant en el poder adquisitiu dels treballadors a la baixa. Edgar Sapiña, com ha anat la manifestació central que s'ha fet a Barcelona?
Bon dia, l'ambient ha estat festiu, reivindicatiu i no hi ha hagut cap mena d'incident. En aquesta mobilització, els sindicats han exigit que aquest any els salaris augmenten incrementin un 3,5%, l'any que ve un 2,5% i el 2024 un altre 2%. El secretari general de Comissions Obreres, Javier Pacheco, ha assegurat que cal augmentar els sous per reactivar l'economia.
Perquè si guanyem salaris i poder de compra la majoria de la població, incrementarem la capacitat de consum, activarem la reactivació econòmica, incrementarem la capacitat de producció de les empreses i, per tant, entrarem en una espiral positiva i no de recessió econòmica com estan portant les empreses amb la seva cultura de seguir mantenint els marges del repartiment de dividendos davant dels seus accionistes i empobrint les classes treballadores.
Pacheco també ha denunciat que les empreses elèctriques s'estan fent d'or amb aquesta situació derivada de la guerra a Ucraïna. Mentrestant, el secretari general d'UGT, Camil Ros, ha dit que aquests increments de sou són necessaris per evitar que les empreses carreguin sobre les famílies treballadores l'augment dels costos de producció i puguin continuar omplint la cistella de la compra com abans.
Gràcies, Edgar. Mantenim el relat informatiu a Barcelona perquè avui s'ha presentat el pla d'obres per aquest estiu a la capital catalana. En total hi haurà prop de 200 actuacions, un 10% més que l'any passat, amb protagonisme destacat pels futurs eixos verds i per les infraestructures ferroviàries. Tot i això, l'Ajuntament considera que no ha d'haver-hi masses molèsties als ciutadans. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Anna. Doncs que serà un estiu amb moltes obres, 183 en marxa, de les quals 56, una quarta part, es faran durant aquests dos mesos, però que en principi no haurien de provocar molts problemes en comparació amb altres anys. El gruix de les afectacions es produiran en un districte concret, el de l'Eixample, per la coincidència de les obres de connexió dels tramvies amb les de la futura superilla del carrer Consell de Cent, com ha explicat Manuel Valdés, que és el gerent d'Infraestructures i Mobilitat.
A nivell territorial estan bastant distribuïdes. A l'Eixample, evidentment, els eixos verds marquen una part important que es combina amb les obres de Diagonal, que també estan en marxa.
Un Valdés que celebra que, a diferència d'aquests últims anys, moltes de les obres que es faran tindran com a protagonista la xarxa ferroviària.
Fa una mica de boig, no?, veure que tot el pla de millora ferroviària per intentar augmentar la capacitat de trasllat de persones com a alternatives a l'ús del vehicle privat, que per altra banda són les accions que estem fent també d'urbanització de la ciutat, pues està funcionant, no?
En aquest apartat destaquen les obres que ja han començat o que es faran a les línies 3, 5, 8 i 9 del metro, a més de les del tramvia. De la resta i a banda dels eixos verds de l'Eixample i Pi Margall, destaquen les pavimentacions que es faran a la Ronda Litoral i a la Gran Via i la continuïtat dels treballs per passar la Via Laietana.
I a Premià de Mar, l'Ajuntament es personarà la causa que se segueix per homicidi imprudent contra els responsables de la residència d'aquest municipi on van morir 87 persones durant la fase més dura i dramàtica de la pandèmia l'any 2020. Ràdio Premià de Mar, Joaquim Aguilar, bon dia.
L'anunci, a través d'una nota de premsa, fa bones les intencions que ja expressava l'alcalde Rafa Navarro el març passat, després que es conegués la querella que havia interposat la Fiscalia des dels jutjats de Mataró. Escoltem Navarro, que ahir també recordava que quan es van produir els fets, la primavera de 2020, l'aleshores alcalde Miquel Àngel Méndez ja va adoptar aquest compromís.
Era un compromís que nosaltres havíem adquirit. L'aleshores alcalde Miquel Àngel Méndez va ser la primera persona que va denunciar públicament que hi havia males praxis comprovades en aquella residència i va ser la persona que va insistir i apretar fins que la Generalitat va prendre cartes a l'assumpte. La nostra funció és d'arribar fins al fons de la qüestió i que realment les persones que van executar aquesta mala praxis que paguin per les seves incompetències.
Recordem que la fiscal Montserrat Poderós atribueix als antics gestors de la residència, que després va canviar de titulars i també de nom, responsabilitats per la mort durant els primers mesos de la pandèmia de 87 dels 200 residents que hi havia en aquest centre.
A partir d'avui, qualsevol persona pot demanar la baixa a través de l'aplicació La Meva Salut en el cas que tingui símptomes compatibles amb la Covid-19 o amb la grip. A Catalunya es recupera d'aquesta manera la via per simplificar el sistema d'altes i baixes que ja es va aplicar a la sisena onada. Maite Polo, estem immersos en la setena onada. I dues preguntes. Què hem de fer si agafes el virus? I què diuen els metges d'aquest sistema de baixes automàtiques?
Bon dia. No cal anar al metge ni trucar a l'ambulatori. N'hi ha prou explicant els símptomes online a La meva salut sense aportar cap test positiu. La baixa no la donaran els facultatius, sinó l'Institut d'Avaluacions Mèdiques. Quedarà l'historial del pacient i durarà 5 dies. Però el malalt podrà escurçar-la o allargar-la si ho necessita, a través dels mateixos canals. Qui no tingui accés a l'espai digital sí que haurà de trucar al CAP. Les baixes telemàtiques ajudaran a descongestionar els centres de primària, però cal tenir en compte que els casos que arriben als ambulatoris s'han disparat i hi ha menys professionals treballant perquè és estiu. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha advertit des de la xarxa que la situació a la primària continuarà sent molt greu.
A partir d'ara, els centres d'atenció primària podran no enfonsar-se cada cop més a la misèria. És a dir, estem en una situació molt crítica dels centres de salut, sobretot dels centres d'atenció primària, i aquesta mesura, com a mínim, fa que no s'acabin d'enfonsar. Però la situació segueix sent molt i molt greu.
Pel que fa a la conversió en fixos de més de 7.600 contractes temporals de la sanitat, Lleonart assenyala que millorarà les situacions dels professionals a escala individual, però no pas al sistema. El portaveu dels metges asseguren que és el fruit d'una denúncia que ja van fer els sindicats.
Doncs a Foment del Treball no li ha agradat gaire la mesura de salut per a la concessió automàtica de baixes mèdiques. Reclama la paralització de la mesura i convoca també la mesa del diàleg social.
La patronal catalana titlla la mesura d'imposada perquè no ha estat consensuada amb els agents socials i afegeix que és d'especial gravetat perquè introdueix mecanismes sense cobertura jurídica en la concessió de les baixes laborals.
En aquest context, el Consell Científic Assessor de la Covid alerta que els efectes de l'increment de casos podria portar a saturar el sistema sanitari aquest estiu. L'organisme també envia algunes consideracions al conseller Argemon.
El Consell Científic Assessor de la Covid demana vetllar perquè la població segueixi les normes i faci ús de la mascareta al transport públic, les instal·lacions sanitàries i les farmàcies. Els experts creuen que les autoritats sanitàries haurien de ser més taxatives en la demanda del compliment de les normes i parlar clarament de setena onada. En aquest sentit, aquest organisme assessor insta Salut a fer pedagogia entre els ciutadans i explicar que la nova normalitat no serà igual a la manera de viure d'abans de la pandèmia.
Notícies en xarxa.
Més coses. A Barcelona, més de 1.200 persones viuen al carrer. Són dades de la Fundació Arrels.
La xifra és el resultat d'un recompte que la Fundació va fer la nit del 15 de juny. Segons Arrels, representa una xifra de mínims que evidencia que cal més atenció social i més polítiques públiques per fer front al sensellarisme.
I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha visitat avui l'Institut Gutmann de Badalona, en el que portem d'any 533 persones han perdut la vida a les carreteres espanyoles, 83 a Catalunya. El ministre ha demanat prudència, ja que la mobilitat augmenta des de la fi de les restriccions. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado, Cádiz, bon dia.
El ministre de l'Interior, acompanyat del director general de Trànsit, han mantingut una reunió amb membres de l'equip directiu de l'Institut Gutmann, així com també amb monitors del programa de prevenció d'accidents de trànsit. El ministre ha lloat la tasca que realitza des del Centre de Neurorehabilitació Badaloní i ha posat especial èmfasi en la feina que es fa en prevenció per intentar reduir la sinistralitat a les carreteres.
No solo trabaja en dar habilidades, en dar unas nuevas capacidades a las personas que sufren una patología, una discapacidad neurológica, sino que también trabajan en la prevención. Y aquí quiero hacer también un reconocimiento a las propias víctimas de la siniestralidad que trabajan, que hacen de monitores y es el mejor testimonio.
Des de l'Institut Gutmann han ofert al Ministeri i a la DGT la seva experiència en projectes d'investigació que busquen millorar les funcions cognitives aplicades a la conducció.
Gràcies, Susana. Més coses que passen al territori. L'Ajuntament de Mollet ha proposat als 14 alcaldes de les poblacions de l'alumnat, també a l'Associació de Famílies Afectades, solucions per a l'escola de Can Vila, davant la inactivitat, diuen des del consistori del govern català. Ràdio Mollet, Emma Balea.
La solució passa per la instal·lació de dos mòduls temporals que donaran cabuda a l'alumnat afectat pels dos edificis amb esquerdes. Són declaracions de Mireia Dionisio, alcaldessa de Mollet.
És que l'Ajuntament de Mollet, de manera molt urgent, posa fil a l'agulla al tema de buscar dos mòduls nous perquè estiguin a Can Vila, perquè els nens i nenes puguin començar tots els 660 alumnes de Can Vila puguin començar el curs a aquest meravellós espai.
El consistori ja ha presentat un requeriment a la Generalitat de Catalunya perquè garanteixi la tornada a les aules de Can Vila als 70 alumnes afectats el dia 5 de setembre. A la vegada ja està preparant un recurs contenciós administratiu en què es demanaran mesures cautelaríssimes. Serà gràcies a aquest contenciós que l'Ajuntament estarà habilitat jurídicament per poder instal·lar-hi els dos mòduls.
I alguns pagesos de les Terres de l'Ebre han començat a cultivar fruites subtropicals i tropicals, com ara el kiwi o l'alvocat, com a alternativa als conreus tradicionals. Aquests fruits generen un major marge de benefici per als agricultors i no presenten plagues de moment, al contrari que els tarongers i els presseguers. De tot plegat ens informen des de Canal Terres de l'Ebre, Ruth Turk.
El canvi climàtic ha provocat que les Terres de l'Ebre es comenci a apostar per cultius tropicals i subtropicals en substitució dels tradicionals. Este és el cas d'esta finca d'Alcanar amb 400 alvocaters i gestionada per tres germans. Adal Martínez és un d'aquests germans.
El cultiu de l'alvocat el vam començar farà uns 17 anys. Va començar amb un pare, perquè va veure que el tema del cítric ja se n'estava anant cap avall. I va decidir apostar per el que ell pensava que podria ser una cosa que podria funcionar.
Un altre cultiu que es paga molt bé als agricultors és el kiwi. Escoltem a Joan Sancho.
Hem tot una empresa familiar, que dediquem a la fruita d'os, exclusivament, i ara volem provar de ficar el kiwi a les nostres plantacions, perquè, degut a la caiguda de preus i a algun virus,
el Departament d'Acció Climàtica i l'IRTA estan fent una prova pilot a Benissanet en tres finques on hi ha plantat kiwis. No obstant això, el director del Centre en Resiliència Climàtica creu que la substitució de conreus no és la millor alternativa.
En clau cultural, després de dos anys suspès per la pandèmia, arriba de nou el concurs internacional de focs artificials a Tarragona. Quatre pirotècnies s'oferiran el seu espectacle a partir d'avui i fins divendres vinent. Rafael Claramunt, Ràdio Ciutat de Tarragona, endavant.
Enguany se celebra aquest 6, 7, 8 i 9 de juliol a la Punta del Miracle i tornen després de dos anys de pandèmia. I amb això es torna a omplir de ciutadans per veure un dels espectacles més esperat pels tarragonins. Encetarà el concurs la pirotècnia gironina. Demà, dia 7, serà el torn de la pirotècnia Zarzoso, el penúltim dia de la pirotècnia Mediterrània i per donar per finalitzar la tercera edició la pirotècnia Milet et on Etuel. Hector de la Salut Tècnic de Cultura ha recalcat que recuperen la intensitat de les anteriors edicions del concurs.
Preveiem que hi hagi una massificació de gent i és per això que preveiem un control d'entrada a la platja del Miracle, llavors hi haurà una regulació del trànsit, uns talls de carrer perquè la gent pugui anar caminant sense cap tipus de perill.
El diumenge dia 10 s'entregaran els premis a les 12 del migdia al Pati Jaume I de l'Ajuntament de Tarragona. Venus Ciutat de Tarragona és el premi que atorgarà la pirotècnia guanyadora per fer totes les actuacions de la pirotècnia de Santa Tecla.
I arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Connectem amb el nostre company, Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Anna. El Barça ha presentat avui a Frank Kessié. El migcampista iborià arriba a Lliure i signa per 4 temporades. És el primer fitxatge per a la temporada vinent i ocupa la posició que l'entrenador Xavi Hernández va demanar reforçar, la de migcampista. A tot això, el director de futbol del Barça, Mateu Alemany, ha assegurat avui que Gavi, en procés de renovació, seguirà el Barça.
Yo diría que para la tranquilidad de todos, el acuerdo, el principio de acuerdo, el compromiso de llegar a un acuerdo en cuanto cumpla 18 años y resolvamos esas pequeñas situaciones que no me parecen fundamentales y que estamos comprometidos a hacerlo, Gavi va a seguir con el Barcelona 100%.
El futbolista compleix 18 anys aquest proper mes d'agost i quan tingui aquesta edat ja podrà signar un contracte de més de 3 temporades. I es confirmen els pitjors pronòstics i la lesió d'Alexia Putellas és greu. Un trencament al lligament creuat deixarà la capitana del Barça entre 6 i 9 mesos fora de combat. I també en futbol, el Badalona seguirà tenint un equip a segona federació. Si bé l'equip va perdre la categoria, un grup de directius està resolt a comprar la plaça de la Unió Esportiva Costa Brava i retenir una plaça en aquesta categoria, a la segona. Això sí, mantenint també l'equip de tercera. Tot plegat serà un dels punts centrals en l'ordre del dia de l'assemblea informativa que s'ha de fer aquest vespre a 8:15 a l'estadi municipal badaloní. Des de Ràdio Ciutat de Badalona informa Ramon Duran.
L'acord encara no està tancat al 100%, ja que s'ha d'acabar de determinar quin és el deute real del Costa Brava. El club de futbol Badalona compraria la majoria de les accions del Costa Brava i es convertiria en el propietari del club que fins ara jugava a Palamós. Donat aquest supòsit, el conjunt gironí passaria a dir-se Badalona Futur o Badalona 1903 i jugaria a segona RFF, a l'estadi municipal. Per la seva banda, l'històric Club de Futbol Badalona, que jugarà el curs vinent a tercera RFF, culminaria el procés de fusió a final de la campanya 2022-2023, ocupant la plaça de l'ex Costa Brava o bé la categoria més alta en aquell moment. Tots els detalls es facilitaran avui a l'assemblea de 7:45 a l'estadi. Pel que fa a la banqueta, hi ha tres candidats per ocupar la plaça del possible conjunt de segona RFF: Gabri, Sergi Barjuan i l'extècnic del Costa Brava, Oriol Alsina. En el cas del Club de Futbol Badalona de tercera RFF, l'entrenador del juvenil, Santi Álvarez, té moltes possibilitats de convertir-se en nou tècnic.
I l'Espanyol ha anunciat la renovació del tècnic Luis Blanco com a responsable del filial una temporada més. I ja està presentat el torneig històrics del futbol català del 2022, que es disputarà de l'1 al 7 d'agost en el format masculí i de l'1 al 4 de setembre en l'edició femenina. La competició, que enguany arriba a la seva 36a edició, es divideix en grups de 3 equips, 4 grups de 3 equips, i participen el Vilafranca, la Muntanyesa, el Terrassa, el Júpiter, el Sants, el Badalona, el Martinenc, el Sant Andreu, el Cerdanyola, l'Horta, la Gramenet i el Manresa. Això en categoria masculina, mentre que la competició femenina la jugaran l'Igualada, el Sant Cugat, el Pallejà, el Cerdanyola, el Júpiter i les anfitriones del Martinenc. I en bàsquet, el Club Joventut de Badalona i Ferran Bassas han arribat a un acord per rescindir el contracte que els unia, i el jugador, el Bassa, se'n va al Gran Canària. I segons que ha pogut saber la xarxa, el Barça estudia el retorn al club de l'Alè gironí del Morabanc Andorra, Oriol Paulí. I parlem de tennis de taula, perquè el Reus Ganxets jugarà la Champions la temporada vinent. Des de la nova ràdio, des de Reus, ens informa Aleix Pérez.
Els Reus Ganxets Miró fan història i competiran per primera vegada a la Champions League de tenis taula. Després de classificar-se a Europa per segon any consecutiu, gràcies a arribar a la final de la Copa de la Reina, l'alt nivell de les 100 fitxatges del club ha permès la seva participació en la millor competició del continent. Figures com Brit Erland o Paulina Vega seran les cares noves d'una plantilla capitanejada per la veterana Sara Ramírez. Joan Carles Virgili, president del club, es mostra molt satisfet de portar el més alt nivell d'aquest esport a la ciutat de Reus.
Estem molt contents i molt contents d'estar entre els 22 equips millors de tota Europa, i més en una curta període com hem aconseguit arribar a aquesta posició. Bé, ara seguir treballant, seguir lluitant i veient a veure com ho farem per poder tirar endavant aquest nou projecte, aquest nou èxit esportiu.
S'obre ara una nova etapa per a l'equip, que ha arribat a l'elit en tan sols 7 anys d'història.
I en vol, el Barça reforça la seva porteria amb la incorporació del danès Emil Nielsen, que arriba des del Nantes, mentre que el Freiking Granollers incorpora el lateral dret nigerià Yusuf Farouk. Per les dues properes temporades, el jove de 18 anys arriba des del Kielce de Polònia. I parlem d'hoquei sobre patins, perquè Maria Figuerola fitxa pel Vilassana. La jugadora de Vilanova i la Geltrú ha jugat les darreres 3 temporades al Cerdanyola, mentre que el jugador Roger Bars torna a l'Igualada Rigat després de jugar el darrer curs al Tricino d'Itàlia. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, però hi tornem demà. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Ara que et tinc aquí, fes que pari el temps, deixa'm descobrir estel sobre la pell. Ara que tu i jo tenim les ales de mil ocells, ara que el desig flota pels arbres dels teus cabells, un vell estiu de nou esclata, volaran estels a l'aire seguirem pel llarg viatge dels teus dits. Ara que et tinc aquí, fes escapar-hi el temps, deixa'm descobrir estel sobre la pell. No oblidis el camí, si et porten lluny els vents, un dia vam ser aquí i no ens va faltar res. No és el pas del temps qui ens porta a créixer, són els seus cops. I a cada cop que ens aixequem del terra, vencem la por. Deixa't anar d'allò que pesa, pren el vent amb la incertesa, sent la flama i deixa néixer el teu instint. Ara que tinc aquí,
ara que tinc aquí,
fes escapar-hi el temps, deixa'm descobrir estel sobre la pell.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Maria Gisbert. La mesa s'ha reunit durant una hora aproximadament i ha decidit mantenir el vot delegat del diputat de Junts, Lluís Puig, que és a Bèlgica. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha comptabilitzat verbalment aquest vot. La votació, de fet, era per validar un decret sobre la integració de centres educatius a la xarxa pública. Abans que els diputats votessin, la presidenta Borràs ha explicat que el vot de Lluís Puig seria afegit al còmput.
Els comunico que el vot del diputat Lluís Puig serà afegit al còmput de votació en base al sentit de vot que marqui la portaveu del seu grup parlamentari en qui té delegada, en qui té feta la seva delegació.
Borràs ha comptat verbalment el vot del diputat de Junts, però el seu vot no ha aparegut al panell electrònic que mostra els resultats al ple, el funcionament del qual depèn d'un funcionari. Així, mentre la presidenta parlava de 134 vots a favor, la pantalla hi deia 133. Més qüestions.